La NASA té un projecte, una missió a l'espai per caçar un asteroide i portar-lo a la Lluna per després poder-lo analitzar. Sembla l'argument d'una pel·lícula de ciència-ficció, però no ho és. Aquest és Armageddon. Aquesta setmana, o Armageddon, aquesta setmana amb el Josep Maria Mainat parlarem de la complicada relació entre el nostre planeta i els asteroides. Hola, Mainat, bon dia.
Bon dia.
Sembla que no hem de tenir por, no, dels asteroides?
Sí, n'hem de tenir por. El que passa és que hem de ser prou llestos i prou savis i de dedicar-hi prou recursos per poder defensar-nos els asteroides. Però els asteroides són un perill brutal. Sí, és a dir, pensa que l'impacte d'un asteroide fa més o menys 65 milions d'anys es va carregar tots els dinosaures i un piló d'espècies més i pràcticament va acabar amb la vida en el planeta. És difícil dir amb quina freqüència ocorren aquestes grans col·lisions amb els dinosaures, però pensa que, analitzant la història del planeta, es diu que és cada 20 milions d'anys, més o menys.
Anem tard,
perquè si aquesta fa 65 de l'última gran que va ser els dinosaures, doncs ja ens hauria d'haver tocat una altra vegada una gran col·lisió. Podríem dir que hem estat de sort, oi? Perquè imagina que mentre estem a punt d'evolucionar, nosaltres, hi ha un pet d'aquests que ja ens hagués tocat, doncs ara tu i jo no estaríem aquí parlant, perquè no haguéssim sigut ni intel·ligents, ni humans, ni res de tot això. Per tant, que s'hagi desenvolupat la raça humana, en el fons, i la vida humana en aquest planeta, en part és perquè hem tingut la sort que amb 65 milions d'anys no hi ha hagut cap altre impacte d'aquests. Però n'hi poden haver. Per aquí dalt hi ha unes pedres tan grosses que fan mal.
I l'impacte és fort o no?
És molt fort. Mira, parlem una mica de com és. ¿Vale? La unitat per mesurar l'energia explosiva de les bombes és la megatona. I una megatona és 1 milió de tones de trilita. O sigui, un bon patarromba. O sigui. Sí. Llavors, aquest asteroide, el dels...
Dinosaures,
sí, devia tenir uns 10 quilòmetres. O sigui, fem cas de... Es diu que va acabar amb els dinosaures, no està segur. Uns 10 quilòmetres és un bon...
Sí. És un bon asteroide.
Un bon asteroide. I això ho mesura més o menys pel cràter que va deixar allà a Mèxic, oi? Sí. Doncs, a més, anava a 30.000 quilòmetres per hora. Esclar, és una pedra de 10 quilòmetres...
A 30.000 quilòmetres per hora
de velocitat, esclar. No és un impacte qualsevol, és un impacte brutal. Doncs bé, calculant-ho, no, va ser de 80 milions de megatones. Val? Ara bé, què vols són 80 milions de megatones? Que farem una unitat de mesura, que és la bomba d'Hiroshima. Sí. Perquè tothom sap que la bomba d'Hiroshima va matar 100.000 persones de cop i va destruir totalment una ciutat. Molt bé, allò dels dinosauris, oi? Diguéssim, va ser la potència destructiva de... És que tinc les xifres aquí i era molt alt. 400 milions. És a dir, aquella pedra...
Aquella pedra, la potència esportiva és 400 milions.
De bombes d'Hiroshima. O sigui, una bomba d'Hiroshima multiplicat per 400 milions...
Aquest seria l'impacte.
Va ser l'impacte.
O sigui, no m'estranya que desapareixessin els dinosaures.
Sí, i tal, i tots, i benvingut l'home, perquè llavors aquells petits mamífers que hi havien per allà, que no feien res, van començar a dir, cony, ja no hi ha els dinosaures, anem creixent.
Prou ja d'espantar-me, sí. Mainat. Això pot passar?
Això pot passar, sí, pot passar. Pensa que l'any 1908... I això no fa molt del 1908, no fa milions d'anys.
No, fa un segle.
Doncs... un que feia 50 metres, que no és res de l'altre món, oi? Comparat amb això que
dèiem. Sí, mig camp de futbol.
Sí, doncs va caure a Sibèria, un poble que es diu Tunguska, i la potència que tenia era de 1.000 bombes d'Hiroshima, que també es diu ràpid, Una bomba d'Hiroshima va matar 100.000 persones, doncs 1.000 bombes d'Hiroshima. Però això va passar, per sort, a Sibèria. Imagina que hagués passat en una zona habitada. Hauríem parlat d'un cataclisme i de milions de morts. És a dir, que som a prop, A l'espai hi ha asteroides molt més grans que els dels dinosauris. Però no passen a prop. Ara n'hi ha un que fa una mica de por, que es diu Apophis.
Apophis.
L'Apophis té un quilòmetre, que ja comença a ser...
Avui has esmorzat malament, Mainat?
Home, és un programa de ciència optimista, però ara arribarem a l'optimisme. Estic parlant dels perills.
Després
parlarem de les solucions.
Gràcies.
Mira, l'Apophis està per aquí volant, I passa a prop de la Terra contínuament. Passarà molt a prop l'any 2029,
Sí.
I una altra vegada l'any 2036. Els càlculs més recents diuen que fregarà la Terra el 29, Però que segurament no ens tocarà. Però el 36 hi ha unes quantes possibilitats de que ens pugui tocar. Els científics de la NASA diuen que no. Però el cap de l'Agència Espacial Russa diu que ens hem preparat pel pitjor. O sigui que...
Què hem de fer? Aviam. Rosa d'Abril Morena de la Serra, Pare Nostre que esteu en el cel... Què hem de fer?
Hi ha un astrofísic i un gran comunicador i un divulgador científic que es diu Neil deGrasse Tyson, que és molt... Fer uns programes de televisió sobre divulgació científica fantàstics. Ell diu això, frase feta, Diu, els dinosaures no tenien cap programa especial. Això és veritat, oi? Per tant, ara no estan aquí per parlar d'aquests problemes, però nosaltres sí que hi som, i sí que tenim la capacitat de fer alguna cosa al respecte. Diu el mateix, Neil diu, jo no vull ser la vergonya de la galàxia. Haver tingut la capacitat per desviar un asteroide i al final no fer-ho i acabar extingits. I acaba dient, seríem la riota dels aliens del cosmos, i això fos el cas, oi? I com que no volem ser la riota dels aliens del cosmos, que seria molt greu, al marge d'haver-nos extingit, oi? Doncs l'Obama ja s'ha remencat i ha fet allò que ha dit al començament, ha dedicat 20.000 milions de coses de dòlars per estudiar els asteroides. Ara bé, un cop han caçat un asteroide, que el volen caçar i portar-lo a orbitar la Lluna i estudiar-lo. Bé, doncs ja el tenim caçat. Però llavors què en fem? Doncs hi ha gent que ja ho ha rumiat. I hi ha una empresa que es diu Planetary Resources, recursos planetaris, que pensa treure recursos dels asteroides. Vull dir, pensa...
Dels asteroides?
Sí.
Or?
No, or podria ser, però el que segur que trobaran és platí. Hi ha altres metalls del grup del platí, el ruteni, el rodi, el paladi, i tots aquests metalls que es diuen del grup del platí.
L'osmi, l'iridi, que
sí, tots aquests, sí. Deien els metalls nobles.
Sí, nobles.
Com vam estudiar en castellà, deien els metalls
nobles. Sí, tant.
Doncs alguns asteroides s'hi troben en concentracions tan altes que un sol asteroide, que ja tenen ullats aquests minerers, oi?, hi ha més platí, i metalls del platí, que en tot el que s'ha recollit en tota la història a la Terra. Esclar, evidentment, si vas a recollir minerals d'un asteroide i trobes quatre pedres com les d'aquí, no hi ha negoci, no vol fer anar-hi. Ara bé, si trobes tota mena de materials, inclús no solament els metalls nobles, no? Sinó també el ferro i el níquel i el cobalt, amb unes quantitats tan impressionants i, a més, amb la forma no oxidada, val? I poden treure. Ara, ja, saps en què pensen que trauran més diners, aquests que volen anar fent?
Més que el platí?
Més que el platí, amb l'aigua, tu.
Aigua?
Amb l'aigua, sí. De debò, aigua, H2O. H2O. Els asteroides són la font més abundant d'aigua que hi ha tot l'espai. Però per què és bona l'aigua? Doncs mira, primer, perquè cada vegada que fem una missió especial, les naus han d'anar proveïdes amb l'aigua i l'oxigen necessari perquè aquella gent sobrevisqui. I tot ha de sortir de la Terra. Fins i tot aquelles que estan aquí dalt en òrbita i tal, se'ls ha d'anar enviant contínuament aigua i oxigen, no? Doncs bé...
Te sona el mòbil?
A mi? Sí, segurament. Sí. Ara vaig a dir-li qui és que em truca i dir-li, estic a la ràdio!
Sí, jo qui és.
Sí? És en Toni.
Antoni, truca el Toni. Toni Cruz.
Toni! Records el Basté, eh? Sí. Està aquí al meu costat.
En directe. En directe.
Després et truco, eh?
Sí, adéu. Records, Toni Cruz. Que vagi bé. No hi ha res com tenir un soci despistat que no sap que dimecres a aquesta hora estàs a la ràdio.
Sí, trec el so, eh?
Una abraçada fort al Toni Cruz.
Però aquí la història és desviar un asteroide.
Bueno, no, sí, és clar, a part de que aquesta gent tregui aigua i oxigen i hidrogen i tot dels asteroides, i això facilitarà els viatges espacials perquè no haurem de portar-ho d'aquí, sinó que hi haurà com unes estacions de servei, oi? Que anirem parant i anirem recollint aigua i hidrogen i oxigen, i, perquè de l'aigua es pot treure hidrogen i oxigen, i això ens permetrà viatges espacials per tot el sistema solar, no? Però a marge d'això, és veritat, hem caçat un asteroide, però imagina que ve un asteroide que està a prop de la Terra, que el veiem a venir i que impactarà i diem, bueno, com el desviem? Jo crec que això ens ho pot explicar.
Joan Pau Sánchez, professor d'Enginyeria Espacial a la Universitat de Cranfield, a la Gran Bretanya, però abans de marxar cap allà des de la UPC, va formar part d'aquest projecte europeu Asteroid Retrieval durant un parell d'anys. Senyor Sánchez, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Segons els seus càlculs... Aviam, primer sempre preguntem el mateix. Ha dit moltes barbaritats, el Mainat?
No, no ha dit cap, no.
No? Val. Però és factible capturar un asteroide?
Sí, estem parlant d'asteroides molt petits, de més aviat roques d'entre menys de 5 metres de diàmetre, uns 20, com a molt, molt gran.
Ja. I frenar-los és un dels principals problemes, ho dic perquè en general tenim la imatge que els asteroides viatgen a una velocitat, com ara ens explicava el Mainat, vaja, inimaginable. I caçar-los no deu ser pas fàcil, no?
Però caçar-los, rai, el problema és, si tenim el perill d'un asteroide, com ens en defensem?
Sí, és el que deia, el que comentaves, has de desviar-lo, has de canviar-li, augmentar-li la velocitat, però en realitat tots els objectes del sistema solar es mouen molt, molt, molt de pressa. Llavors, sí que has comentat que l'asteroide que va impactar i va generar l'extinció dels dinosaures va xocar uns 30.000 km per hora, però bueno, aquestes són les velocitats normals, estàndards del sistema solar. Llavors, en realitat, tu l'únic que has de fer, i la Terra també s'està movent a uns 30 km per segon. Llavors, el que has de fer és accelerar l'asteroide res una miqueta. Si ho saps amb molta antelació, com ara, per exemple, l'asteroide Pophis, que estem parlant de una probabilitat d'impacte superpetita cap allà al 2036, si es confirmés, tens dècades per canviar-li velocitat, i llavors estàs parlant de centímetres per segon o inclús menys, de canviar-li velocitat per això.
I com es canvia la velocitat? Se li fum un petardo nuclear com a Armageddon? O...
Bueno, Hi ha molts mètodes que s'han investigat, tot i que no n'hi ha cap que s'hagi provat, però el més senzill en realitat no és utilitzar cap bomba nuclear ni res per l'estil. Simplement una de les naus d'exploració que utilitzem, doncs la fa impactar contra l'asteroide, i s'impacta entre uns 10-15 km per segon. El pes d'aquesta nau i la velocitat que porta ja fa que l'asteroide canviï la seva velocitat per aquesta miqueta.
Sí, si parlem d'un asteroide gran i estavellem una nau no tripulada, se suposa, oi?
Contra
l'asteroide, això és suficient per desviar una mica i que ja no ens toqui?
Bueno, depèn molt de l'òrbita on estigui l'asteroide, del tamany de l'asteroide exacte, etc. Però en alguns dels asteroides, sí. L'Apophis en concret, és possible que necessitem una nau una mica més gran del que habitualment vola pel sistema solar. Però altres... Apophis és un asteroide relativament gran dintre el que cap. Hi ha asteroides molt més petits que aquest, que si es detectés cap, que tingués un risc d'impacte, una tecnologia com aquesta, impactar una nau, seria factible.
Però com a mi m'ha espantat el Mainat, perquè m'ha espantat, és a dir, l'Apophis aquest famós, realment és un perill per la Terra?
En termes de probabilitat d'impacte, no. Home, si impactés, sí, és prou gran. És relativament gran. Però la probabilitat d'impacte que estem parlant és molt, molt petita. A més, estàs parlant de que al 36 encara hi ha alguna probabilitat d'impacte, però no és que d'aquí al 36 no ho sapiguem. Abans del 36, cap allà al 29, de fet, abans que passi el 29, ja ho sabràs, segur. Llavors tindràs bastants anys per fer alguna cosa.
Per enviar Bruce Willis allà. Ja.
Sí.
Quan podria ser factible per fer les primeres missions amb aquest objectiu?
Desviar Apophis,
sí? Sí.
Si toqués el cas, que és molt, molt poc probable. Doncs, home, tot depèn de la inversió que s'hi faci, però, vamos, si sapigués que impactarà, en pocs anys estaria fent alguna cosa.
Veure,
tot no tripulat. O sigui...
La inversió és una cosa molt relativa, perquè si un asteroide així impacta sobre la Terra, l'impacte econòmic que això representaria, seria un desastre. És a dir,
després
destruiria ciutats, infraestructures, i no ens en referíem amb anys, i l'economia, tot s'aniria a campis traus. Per tant, invertir uns quants milions en que això no passi ha d'acabar sent rentable, no?
Si se sapigués que anés a impactar, les agències espacials hi posarien molts, molts diners, però molts més diners dels que bueno, i els estats, dels que estem acostumats a treballar, amb els que treballem habitualment a l'espai i en el sector espacial. I, per tant, les coses anirien molt, molt més ràpides. Molt més ràpides, per exemple, del que van anar durant el programa Apollo per arribar a la Lluna. Clar, i es va trigar 10 anys, vull dir, que seria molt, molt ràpid.
Llavors, podem dir que la humanitat pot estar tranquil·la? Perquè, és clar, diem que tenim anys, però pot ser que hi hagi un asteroide que vingui de cop sense donar-nos compte?
Sempre hi ha...
Prou gran, vull dir, eh?
Sí, sempre... Dels més grans, d'aquests així de quilòmetre, de diàmetre, etc., aquests gairebé tots estan descoberts. I si s'han descobert... Estem parlant de que hi ha probabilitats molt baixes d'encara trobar-ne algun altre. I si se'n descobrís cap, normalment el detectaríem amb dècades d'antelació. Llavors tindríem dècades per actuar. El risc principal ara mateix és els que són molt petits, els que són lleugerament més grans que el que va... No sé si us han recordat l'impacte sobre Chelyabinsk.
Sí. En vam parlar l'any passat d'aquí, sí. D'això, sí.
Doncs els que són una mica més grans que aquests seria el risc principal.
Molt bé, per cert, hi ha alguna empresa o institució que s'hagi interessat en les vostres investigacions?
La nostra investigació de moment, els projectes venen pagats per la Unió Europea, però privades, empreses privades, no n'hi ha cap. Aquí a Europa almenys no n'hi ha cap.
Jo crec que hi ha un projecte europeu que es diu Don Quijote, no?
Sí, això és un estudi, de moment és un estudi, tot i que ha evolucionat, ara es diu...
és una missió. Hidalgo, no?
Sí, no, AIDA. Es diu AIDA, és una missió entre la NASA i la ESA que estan preparant, o estudiant, de moment, està en una de les fases principals d'estudi dintre de l'Agència Espacial Europea i també de la NASA, per enviar un parell de naus a un asteroide binari. O sigui, són asteroides que hi ha dos components, un dels quals orbita al voltant del principal, no? Tipus Terra i Lluna, però molt petit. I llavors, la idea és impactar contra aquest, el petit, i desviar-lo una miqueta per entendre bé quines són les nostres capacitats tecnològicament de desviar asteroides.
El que m'agrada bastant d'aquest projecte, t'acabo de seguida, és que la nau principal es diu Sancho, i la nau petita es diu
Aida.
Con Quijote no l'avança, ara diu quan canvia.
Molt bé, moltes gràcies, Joan Pau Sánchez, ha estat un plaer, moltes gràcies, de debò.
A vosaltres.
És professor d'enginyeria espacial a la Universitat de Cranfield, a la Gran Bretanya, que ens atès en directe aquí al Món RQ. La setmana que ve...
A veure, avui hem parlat molt del futur, no?
Sí.
La setmana que ve parlarem del passat. Parlarem de la història de l'evolució humana, com hem arribat fins aquí i on ens pot portar aquesta evolució en un futur, tenint en compte que ara nosaltres podem participar...
En com ha de ser aquesta evolució.
Sí, exacte.
Mainat, fins dimecres que ve.